I des d'avui, a partir d'aquesta hora, 2:45 PM, a Catalunya Ràdio, el Tot Gira Migdia. Montsemir, bon dia.
Hola, bon dia. És el primer Tot Gira Migdia de la temporada 2006-2007. Com sempre, comencem el dia que s'inaugura la Lliga de la Primera Divisió de Futbol, que aquest any té tres representants, el Barça, l'Espanyol i el Nàstic. L'actualitat de tots tres equips serà l'argument principal del programa. Per al debut a primera, el tècnic del Nàstic, Luis César, s'ha endut tots els disponibles per jugar contra l'Espanyol a Montjuïc. A l'equip blanquiblau, avui ja hem sabut una de les incògnites de la pretemporada. Qui serà el porter titular al primer partit de Lliga? I el Barça, més que del debut a la Lliga, encara cueja la derrota d'ahir a la Supercopa d'Europa. No només hi ha futbol avui, el bàsquet, la Fórmula 1 i el rem també són protagonistes de l'actualitat esportiva d'aquest dissabte. Ho ampliem tot seguit, com sempre, al Tot Gira Migdia.
Tot Gira Migdia, amb Montse Mir.
Passen gairebé 2 minuts de 2:45 PM. L'endemà de perdre per 3-0 davant del Sevilla a la Supercopa d'Europa, els jugadors del Barça s'han entrenat aquest migdia a les instal·lacions del club. Preparen el debut a la Lliga, que serà dilluns al vespre a Balaïdos davant del Celta, i demà faran encara una altra sessió d'entrenament. Anem cap al Camp Nou. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Ah, hi haurà l'habitual roda de premsa de Frank Rijkaard, tocarà parlar també del primer partit de Lliga de la temporada 2006-2007, hi haurà llista de convocats, i avui m'imagino que el que han fet els jugadors del Barça, més que parlar d'aquest partit de Lliga a Balaïdos, és analitzar, reflexionar, buscar les causes d'aquest 3-0 d'ahir a Mònaco contra el Sevilla.
Sí, de fet ha estat un entrenament molt menys distès que habitualment, amb cares serioses, sobretot al començament d'aquesta sessió, no tan bon ambient com s'acostuma a veure als rondos, als diferents exercicis, però tampoc hi havia un ambient de tragèdia, per dir-ho així. Els jugadors, ja ho vam poder sentir ahir després del partit, volen passar pàgina, oblidar aquesta derrota dolorosa, aprendre dels errors i centrar-se ja en la Lliga, en aquest debut dilluns a Balaïdos contra el Celta. El porter Víctor Valdés manté el mateix discurs que la resta dels seus companys.
Home, nosaltres, pel nostre bé i pel bé de tots, tenim que passar pàgina quan abans millor. Ara tenim un partit dilluns importantíssim per començar la Lliga amb bon peu. Llavors el que tenim que fer és passar pàgina. Tenim que treure conclusions del que va passar ahir i aprendre del que es va fer bé, del que no es va fer bé, i ja està. Ara l'estat anímic té que estar molt a dalt pel nostre bé.
Valdés no considera que la derrota a Mònaco fos un accident. El porter blaugrana recorda que ja estaven advertits del perill del Sevilla.
Home, accident, jo no ho veig tampoc com un accident. En una final pot passar qualsevol cosa. Llavors, el Sevilla també està clar que va ser un digne rival i va fer una final molt bona per ells. Llavors, nosaltres tenim que aprendre també d'aquests partits. És veritat que no va ser fàcil i que ja ho sabíem que no seria fàcil, perquè ells són un rival que sempre que hem jugat contra el Sevilla han sigut un digne rival.
Ronaldinho, com fa habitualment l'endemà de cada partit, no s'ha entrenat amb el grup. Aquest matí ho ha fet al gimnàs, en solitari. L'ensurt l'ha donat Andrés Iniesta. Ha topat amb Van Bommel, ha caigut a terra, ha estat uns minuts sobre la gespa, l'han atès, i tot ha quedat en un ensurt, com diem. Té una contusió a la tíbia dreta, res important.
Demà, com dèiem, Albert, últim entrenament, llista, i m'imagino viatge cap a Vigo.
Això mateix, a primera hora de la tarda, viatge cap a Vigo. Abans del matí, entrenament a 11:45 PM, a porta tancada, com habitualment abans de cada partit, i posteriorment la roda de premsa prèvia de cada partit del tècnic Frank Rijkaard.
N'estarem pendents, gràcies, Albert, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Estarem pendents sobretot d'aquest entrenament i també de la roda de premsa, la primera abans de la Lliga, del tècnic Frank Rijkaard, abans d'aquest començament de Lliga a Balaïdos. Torna, com dèiem, la Lliga i comença precisament amb un enfrontament català. 56 anys després, el Nàstic torna a la primera divisió. La seva estrena serà demà al camp de l'Espanyol a partir de les 7 de la tarda. A l'equip blanquiblau, a l'Espanyol, s'ha desvelat una de les incògnites de la pretemporada. Ja sabem ara mateix quin porter començarà la temporada com a titular. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Serà Gorka o serà Kameni?
Carlos Kameni és l'escollit pel tècnic Ernesto Valverde per començar la Lliga com a porter titular de l'Espanyol. Una decisió inesperada. Gorka Iraisos ha fet potser millor pretemporada que Kameni i tothom apostava pel navarrès. Més tenint en compte que la temporada passada Gorka va prendre la titularitat a Kameni amb grans actuacions. Però el tècnic ja no és Lotina i ara Valverde ha apostat pel camerunès. Kameni va jugar el seu últim partit com a titular a la Lliga el 7 de gener en el derbi contra el Barça-Montjuïc. Ernesto Valverde ha comunicat avui mateix la seva decisió als dos porters. El tècnic admet que ha estat una decisió molt difícil.
A jugar Carlos porque creo que para tengo que elegir entre los dos, ha sido una decisión muy complicada y siempre que tomo decisiones con respecto a los jugadores siempre lo hago pensando que es lo mejor para el equipo. Y en este momento pues bueno, tengo que decidir entre los dos y la verdad es que vuelvo a decir, no ha sido una decisión sencilla. Simplemente yo estoy aquí para tomar decisiones, las más fáciles y las más difíciles, y esta es una de las más complicadas, pero hay que tomarla.
Valverde només ha avançat que Kameni serà titular, de la resta de l'equip titular no n'ha volgut avançar res més. El tècnic extremeny ha convocat 18 jugadors, ha quedat fora Tamudo i Moja lesionats i Sergio Sánchez, que arrossega una sanció de la temporada passada. El migcampista Ito és l'única baixa per decisió tècnica. Valverde s'ha limitat a dir que ha escollit els millors migcampistes per aquest partit. També ha quedat fora de la llista Armando Sá, que està descartat. A la convocatòria en destaca la presència de l'últim fitxatge, el brasiler Jonatas, que demà podria debutar davant en el Nàstic. Ernesto Valverde no refia del Nàstic, en primer lloc perquè el partit diu és un derbi català.
Mejor para nosotros, cuanto más gente venga mejor. Si son del contrario también, está bien que vengan. Yo creo que eso es bueno. Que haya ambiente de fútbol, que haya ambiente fuerte, mañana es un derbi, nosotros no se nos olvida eso. Lo hemos repetido mucho y los derbis se juegan de una manera especial. Y se juegan de una manera fuerte. Y mañana nosotros tenemos que jugar muy fuertes. No tenemos ninguna duda. Si viene gente de Tarragona, pues mejor. En el campo hay sitio para todos.
Des de l'Espanyol calculen que hi haurà 3.000 seguidors del Nàstic a Montjuïc i uns 19.000 de l'Espanyol, en total 22.000 espectadors. Valverde ha destacat el joc d'estratègia del Nàstic de Tarragona i diu que juga com un bloc. Per tot plegat, està convençut que l'equip tarragoní els plantarà cara.
El Nàstic és un equip que està en una dinàmica positiva perquè ha hecho una buena pretemporada, perquè estan confiados en que lo que el año pasado les funcionó para subir a primera división, yo creo que saben que ese es el camino para poder mantenerse este año en primera, saben muy bien a lo que juega y de verdad que no espero un Nasti que se meta absolutamente atrás, sino creo que vamos a ver un equipo que va a venir a plantarnos cara.
La plantilla de l'Espanyol quedarà concentrada aquest vespre a 8:45 a l'hotel habitual de Sant Just d'Esvern.
El Nàstic, per la seva banda, ha preparat amb molta il·lusió i ganes aquest debut a primera. El de demà és d'aquells partits que tothom vol jugar. L'habitual i rutinària foto de l'equip abans de l'enfrontament serà històrica, la del retorn del Nàstic a la màxima categoria, com dèiem, després de més de 50 anys d'absència. L'equip s'ha entrenat avui a Tarragona i Luis César, el tècnic, ha donat la llista de convocats per jugar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Pot comptar pràcticament amb tota la plantilla. Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. Luis César ha recuperat en 24 hores 4 efectius. Cáceres, David García, el porter Bizarri i Manel Ruz, que avui s'ha entrenat amb la resta de companys sense cap tipus de molèstia. El lateral dret valencià s'ha recuperat abans del que estava previst de l'esguince del turmell que es va fer a meitat de setmana. Aquesta situació ha permès que Luis César presenti una llista de convocats en tots els jugadors, tret de Mingo, que està sancionat, Marco, que encara no està al 100%, i els dos transferibles de l'equip, els defenses Òscar Álvarez i Egoit Jaio. El tècnic gallec no ha volgut donar, però, pistes sobre l'11 titular que farà saltar l'estadi Lluís Companys.
Tengo David García, puede jugar, puedo utilizarlo, que Ruz hoy ha entrenado, me dice que el chico que está en perfectas condiciones, y entonces pues en función de todo esto, de los miembros que tengo para disputar el primer partido, de los estados de forma, de los que recién llegados, de los que llevan más tiempo, voy a confeccionar una alineación. Voy a tener en cuenta los que llevan 52 sesiones y los que llevan solamente 13 o 14 a la hora de configurarla.
Luis César destaca que l'Espanyol arriba molt motivat al partit per dos motius, perquè debuta davant la seva afició en el primer partit de Lliga i perquè vol fer oblidar als seus seguidors les derrotes encaixades a la Supercopa davant el Barça. Per això l'entrenador grana considera que el seu equip ha d'aconseguir com a mínim el mateix grau de motivació que el rival. A l'hora d'analitzar l'equip blanquiblau diu que l'absència de Tamudo no restarà efectivitat al conjunt de Valverde.
Tamudo no va a jugar, pero va a jugar Luis García, que es un futbolista que ha estado en el mercado futbolístico hasta hace nada. Nos vamos a encontrar Iván de la Peña, que es otro futbolista de prestigio arriba, y sino Pandiani, y en definitiva Rufete. Tienen futbolistas de máximo nivel del fútbol español, futbolistas que serían titulares en muchísimos equipos de primera. Entonces pues Le falta Tamudo, però tiene més armes.
Luis César s'ha mostrat molt fred a l'hora de valorar el debut a la primera divisió. Afirma que no té sensacions noves davant d'aquest nou repte.
Lo que realmente para mí fue un debut fue el día que debuté profesionalmente, en la Liga de Fútbol Profesional. Llevo pues, 6 años entrenando a futbolistas con pasado en primera división y ahora pues entro en esta categoría, pero mis obligaciones y mis pretensiones y mis ambiciones son las mismas que cuando llegué al Nàstic de Tarragona. O sea, no soy más feliz mañana de lo que era hace dos años cuando llegué al Nàstic de Tarragona.
L'expedició grana sortirà demà a les 12 del migdia cap a Barcelona, on es concentrarà fins a l'hora del partit. 3 hores més tard ho faran els 27 autocars de seguidors tarragonins que acompanyaran l'equip. El club preveu la presència d'uns 5.000 seguidors granes a Montjuïc.
Futbol a Catalunya Ràdio. La Lliga 2006-2007 debuta a Catalunya Ràdio amb un derbi català. Des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Espanyol, Nàstic de Tarragona. Aquest diumenge a les 7. L'equip blanquiblau torna a la Lliga la temporada després de guanyar la Copa del Rei i de salvar-se a l'última jornada. El Nàstic, per la seva part, torna a la màxima categoria 56 anys després i espera fer-ho amb bon peu. Diumenge a les 7 torna el futbol de primera a Montjuïc. Mitja hora abans, a 6:45, comença la transmissió de Catalunya Ràdio amb els comentaris d'Eudald Serra i les entrevistes de David Clopés i Ricard Boigues.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Jo aprofito el cap de setmana. De la manera més fàcil i còmoda, m'enduc la carn, el peix, la fruita i la verdura, ah, i fins i tot el marisc. Tot de la millor qualitat i a uns preus. Mira, mira, com aquests.
Préssec autèntic en safata, 1,95 € al quilo.
Les ofertes cap de setmana d'Hipercor. Compra bé per viure millor.
A Barcelona, Cornellà i Girona.
Hem repassat l'última hora dels 3 equips catalans de primera. De fet, cap d'ells juga avui. El Nàstic i l'Espanyol, com sentíem, ho faran demà. El Barça jugarà a Balaïdos dilluns. De fet, aquest vespre comença la Lliga amb un únic partit, el València-Betis a Mestalla. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
És un partit marcat en les últimes hores per un futbolista que no el jugarà. Joaquín té un acord amb el València, no es posa d'acord amb el Betis sobre la seva quitança i, tot i que entra a la llista de convocats de l'equip andalús, al final no ha anat a València. Ha viscut unes hores mogudes que l'han portat fins i tot últimament al Albacete.
Sí, pels guionistes mancats d'idees se'n pot treure l'argument per una pel·lícula d'humor. A hores d'ara, Joaquín és a Sevilla, encara no és jugador del València, però sí que ho podria ser durant les properes hores de forma ja completament oficial. Repassem la pel·lícula de les últimes hores. El Betis dijous confirma que està d'acord en traspassar Joaquín al València per 25 milions d'euros, però el president del Betis, Ruiz de l'Opera, vol assegurar-se que el València pagarà aquests 25 milions d'euros íntegrament, sense passar per filtres de representants, comissions pel jugador i altres percentatges. Joaquín no vol renunciar al seu percentatge que li toca i Ruiz de l'Opera s'inventa un moviment surrealista per poder pressionar el jugador. El cedeix a l'Albacete, ja que el contracte del jugador permet cedir-lo a qualsevol equip sota una multa de 3 milions d'euros si no compleix. Joaquín ha d'agafar un cotxe dijous a la tarda, ha de viatjar fins a Albacete, on hi ha d'arribar abans de les 9 per no ser multat, i es troba al club tancat, que no l'esperava, lògicament. Per deixar constància que ha estat allà, demana uns operaris d'una obra propera que li facin una fotografia que deixi constància dels fets. Es fa la fotografia i torna cap a Sevilla mentre Ruiz de l'Opera i el president de València, Juan Bautista Soler, renegocien el traspàs. Divendres al matí, Joaquín es presenta a la ciutat esportiva del Betis per entrenar. L'entrenador del Betis, Javier Ureta, el convoca pel partit d'avui a Mestalla contra València, encara que després, posteriorment, el desconvoca. Joaquín es queda de moment a Sevilla, esperant que es pugui tancar durant les properes hores aquest traspàs. Però és que, de moment, el serial no acaba aquí, ja que dilluns, bona part del Consell d'Administració del Betis podria presentar la dimissió, ja que no estan d'acord amb la manera com Ruiz de l'Opera ha dut les negociacions i consideren que la imatge del club andalús s'ha vist clarament deteriorada.
Déu-n'hi-do, doncs, un jugador que no hi serà marca el partit d'aquest vespre. El València-Betis, el primer partit de la Lliga 2006-2007 i l'únic que juga avui. La resta, la majoria, tots demà a la tarda, excepte, com dèiem, el Celta-Barça. No ha estat un estiu amb molts fitxatges i al marge que alguns clubs han aprofitat la desbandada de jugadors dels equips italians condemnats per frau esportiu, en general hi ha hagut austeritat. Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Fem ara un repàs del més destacat en aquest aspecte, el dels fitxatges, els dels moviments del mercat, i comencem pels tècnics. La majoria continuen. De les novetats destaca sobretot, l'arribada de Fabio Capello al Madrid.
El del Real Madrid és el nom més destacat d'entre els nous entrenadors a primera divisió. L'italià arriba a Madrid amb la voluntat de repetir l'èxit d'ara fa 10 anys i tornar a fer campió de Lliga al seu equip. Capello vol un Madrid més treballador, més dur i més disciplinat. Un altre nom destacat a les banquetes és Javo Irureta. El tècnic basc ve d'un any en blanc i dirigirà el Betis. En aquesta pretemporada ja s'ha vist la mà d'Irureta a l'equip i pot ser una de les revelacions de la temporada. També s'estrenen a primera els entrenadors de l'Osasuna i de l'Atlètic de Bilbao. A Pamplona tindran el Cuco Ziganda, mentre que a Bilbao han passat un estiu ben distret. D'entrada, Javier Clemente havia de ser l'encarregat de dirigir l'equip, però va ser destituït. Al final serà Félix Arriugarte, entrenador jove, que debutarà també, com dèiem, a primera. I per acabar, repàs de banquetes, els tres equips que han pujat, Nàstic i Recre, mantenen Luis César i Marcelino García. En canvi, el Llevant ha canviat Mané, tècnic de l'ascens, i ha fitxat l'exentrenador del Real Madrid, Juan Ramón López Caro.
També hi ha algunes novetats destacades pel que fa a fitxatges de jugadors. El més car d'aquesta temporada, el de l'Atlètic, Agüero.
L'argentí Sergio Agüero ha costat 23 milions d'euros al club matalasser, una quantitat importantíssima, sobretot si tenim en compte que tot just té 18 anys. El Real Madrid també s'ha reforçat per satisfer les peticions del tècnic Fabio Capello. Lluny dels promesos Robben, Kaká i Cesc, el club blanc ha incorporat sobretot jugadors de caràcter defensiu, el central Cannavaro, els migcampistes Emerson i Diarra i un davanter, l'holandès Van Nistelrooy. També destacades les incorporacions del València, el retorn de Delorno i Morientes després del seu pas per Anglaterra, i també al Saragossa, bones incorporacions. Arriba Aymar com estrella i un altre argentí per fer-li costat d'Alessandro. A més, l'equip aragonès comptarà amb una de les perles fugades del planter del Barça, Gerard Piqué.
Alguns altres jugadors, en canvi, ja no seran els seus clubs per començar la Lliga, o almenys, Francesc, no tenen ara mateix gens clar el seu futur.
El cas de mateix Akesman, per exemple, que deixarà l'Atlètic de Madrid i fitxarà pel Fenerbahçe turc. Els dos clubs han arribat ja a un acord. Després d'arribar l'any passat com a fitxatge estrella del davanter, no tindrà una segona oportunitat al Calderón. Altres, en canvi, encara no saben on jugaran. Saviola, per exemple, està pendent de trobar un equip, ja que el Barça no compta amb ell. Situació idèntica a l'Espanyol amb Armando Sá, al València amb Patrick Loifer i al Deportivo de la Coruña amb Lionel Scaloni. Al Real Madrid, per la seva part, un dels possibles transferibles és el central Jonathan Woodgate. El volen cedir. Tot i això, Capello ha sorprès avui quan l'ha inclòs a la llista de convocats pel partit de demà contra el Villarreal.
Són algunes de les novetats i també d'aquests casos que sempre queden pendents abans que comenci la Lliga. Ho farà aquest vespre, com dèiem, amb el partit entre el València i el Betis. Les lligues d'altres països europeus, de fet de la majoria, ja han començat fa unes setmanes. A Itàlia, però, ho farà el segon cap de setmana de setembre. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, però, hi ha un equip, un partit amb dos equips italians, que és el partit que inaugura la temporada.
Amb un títol en joc a 3:15, Supercopa Italiana la juguen l'Inter i la Roma, dos dels favorits aquest any per endur-se l'Scudetto. Més partits d'avui. Anglaterra en joc, al descans, el Liverpool està guanyant 2-1 a West Ham, és tot just la tercera jornada de la Premier, i a Alemanya destaquem el Bayern Nuremberg perquè els dos equips comparteixen el lideratge. Qui guanyi serà líder en solitari després de 3 jornades. Estarem pendents també dels rivals del Barça i de l'Espanyol a Europa. El Chelsea juga demà al camp del Blackburn. Ve de perdre a la Lliga Anglesa el camp del Middlesbrough. El Werder Bremen va perdre ahir el camp del Schalke per 2-0, enfrontament entre dos equips de la part alta del futbol alemany, i el Levski de Sofia juga també a casa demà. L'Armènia de Bratislava, el rival de l'Espanyol a la Copa de la UEFA, també jugarà demà i ho farà fora de casa.
Ho he notat. El Gerard m'ha donat un cop de peu. Acosta la mà, vinga.
Necessites una mà? En tenim 10.000. A Assistència Sanitària Col·legial som 5.000 metges per ajudar-te sempre que ens necessitis. Fa més de 40 anys que ens preocupem pel teu benestar. Amb més de 50 centres concertats i el nostre Hospital de Barcelona a la teva disposició. Assistència Sanitària Col·legial. Som aquí. Som d'aquí.
Si t'agrada el món del trial, ara pots veure els millors pilots del Campionat del Món de Trial que es fa a Sant Julià de Lòria.
Vine a Andorra i podràs gaudir del millor trial.
El 2 i 3 de setembre t'hi esperem.
Amb la col·laboració del Ministeri d'Esports d'Andorra i el Comú de Sant Julià de Lòria.
Amb el suport de Catalunya Ràdio.
Ara mateix passen 4 minuts de 3:15 de la tarda. Hem repassat sobretot l'actualitat dels tres equips catalans de la primera divisió de futbol i també de la resta d'equips de primera que començaran la Lliga aquest cap de setmana. Ara el Tot Gira a migdia volem parlar del Mundial de Bàsquet, un Mundial que juga al Japó, i avui, per exemple, ja s'han jugat 4 partits dels vuitens de final. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
L'últim és el que ha enfrontat la selecció espanyola amb la de Sèrbia i Montenegro, que s'acaba de finalitzar pràcticament fa uns segons.
Acaba ara mateix, Sèrbia ha pogut maquillar el marcador els últims segons, però Espanya ha guanyat còmodament 87-75, de manera que es classifica per quarts de final i jugarà davant de Lituània. La selecció de Lituània espera Espanya a quarts de final, avui ha derrotat a Itàlia, ho ha fet a 3 punts, 68-71, i ho ha fet en un final amb molts errors en els tirs lliures. Fins a 7 tirs lliures ha arribat a fallar Itàlia en els instants finals. Pels lituans, Macijauskas ha tornat a ser el màxim anotador amb 15 punts, tot i que el palmella Labrinovic, a falta de 3 segons al final, ha assegurat la victòria a l'equip lituà. A Itàlia, els dos jugadors del Barça han estat força discrets, Marco Nato ha fet 4 punts, mentre que Basile no ha anotat. Per tant, doncs, Espanya jugarà davant de Lituània aquest partit de quarts de final. Un altre dels duels de quarts serà l'Argentina-Turquia. Els argentins no han tingut problema per derrotar Nova Zelanda, ho han fet de 17 punts, 79-62, amb 28 punts de Manu Ginobili i 23 i 10 rebots a Fabrizio Berto, els dos jugadors de San Antonio Spurs de la NBA. En aquest partit, Luis Escola ha perdut dues dents després de caure a terra en una jugada fortuïta sota l'anella rival. El jugador, però, que ha tornat a jugar, tornarà a estar a punt pel partit dels quarts. Turquia, pel seu cantó, ha fet un gran últim quart i també s'ha classificat. Els turcs, que no van aconseguir la classificació pel Mundial gràcies a mèrits esportius, sinó a una invitació de la FIBA, han estat una altra de les grans sorpreses. L'escorta del Tau Erdogan, amb dos triples als últims segons, ha estat l'estrella d'aquest equip. Erdogan, finalment, ha acabat anotant 24 punts. Hem dit finalment que demà jugaran els partits de l'altra part del quadre. Els partits són el Grècia-Xina, el França-Angola, l'Estats Units-Austràlia i l'Alemanya-Nigèria.
Tot gira migdia, amb Montse Mir.
I canviem d'esport una altra vegada. Ens n'anem ara cap a Màlaga, on aquesta tarda comença la Vuelta. Jordi Turria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La prova comença avui amb la voluntat de deixar enrere del tot els assumptes de dopatge que hi ha hagut abans, durant i també després de les últimes grans curses internacionals. La primera etapa d'aquesta Vuelta és una contrarrellotge per equips que es disputarà, Jordi, aquesta mateixa tarda.
Doncs efectivament, començarà d'aquí uns minuts i amb l'objectiu, almenys de cara a l'organització, que el guanyador final sigui un corredor, diguem-ne, sense problemes. I diem això perquè l'any passat recordem que el guanyador va ser Roberto Heras, després va ser desqualificat i el mateix ha passat en el Tour de França. L'home que va pujar al podi dels Camps Elisis va ser Floyd Landis, que va donar positiu en un control antidopatge i per tant el guanyador serà Óscar Pereiro, l'últim guanyador del Giro d'Itàlia, la tercera de les grans curses per etapes. Va ser Ivan Basso, que és un corredor afectat per l'operació Pori, que en aquests moments té prohibit competir. Així doncs, el que busca en aquesta Vuelta a Espanya és que el guanyador sigui reconegut i sigui definitiu una vegada la cursa arribi a Madrid. Qui pot ser aquest guanyador? Doncs aquí a la línia de sortida ja hi ha diferents noms, de parlar de Menchov, de Vinokurov, del jove Foten, de corredors com Sastre, com Pereiro, com Mayo, com Samuel Sánchez, però probablement el corredor que en aquests moments està una miqueta per damunt de tots ells és Alejandro Valverde, un corredor que ha demostrat que pot guanyar una gran cursa per etapes, però el cert és que les últimes edicions, tant del Tour com de la Vuelta, no ha tingut massa sort. Ell ara ve amb molta il·lusió.
Vienes con mucha ilusión por la mala suerte que a lo mejor tuve en el Tour, pero también con la tranquilidad de saber que yo creo que el año que llevo ya es también bastante bueno, con las clásicas y eso. Y entonces eso, con ilusión de hacerlo bien, pero tranquilo y sabiendo que hay rivales muy fuertes y que a lo mejor mucha gente da como por hecho que esta vuelta mejor es fácil de ganar, pero para nada, siempre es muy difícil.
El fet curiós és que en aquests moments ell no pot dir que és el líder o l'únic líder del seu equip, l'Illes Balears, i és que comparteix formació doncs, amb el que serà el guanyador del Tour de França, que és Óscar Pereiro. Ell considera, però, que aquest fet és molt positiu.
Parte de buen compañero, pues lo puedes tener ahí de cara a los rivales, pues se puede jugar a dos bazas. Pueden estar vigilándolo a él y a lo mejor arrancar yo o al revés, vigilándome a mí y arrancar. Entonces, pues cualquiera de los dos estando bien puede dar el parto sorpresa.
Recordem que aquesta Vuelta a Espanya començarà d'aquí unes hores aquí a Màlaga. De fet, és començament i final a Màlaga. És una contrarrellotge per equips curteta, 7 quilòmetres, 300 metres. Una contrarrellotge que començarà a l'estadi olímpic d'aquesta ciutat, a l'estadi d'atletisme, i finalitzarà al passeig de la Farola.
Una contrarrellotge que seguirà aquesta tarda al Jordi Turri al programa Tot Gira. En tindreu puntual informació d'aquest començament de la Vuelta a Màlaga. Fem encara un apunt més de ciclisme. relacionat en aquest cas amb els assumptes de dopatge. A Alemanya, la Fiscalia de Bonn ha obert sumari contra els ciclistes Jan Ullrich i Òscar Sevilla per presumpta estafa a l'equip T-Mobile, segons publica un setmanari d'aquest país. Tots dos corredors apareixen com a presumptes implicats en l'operació Port, que investiga una xarxa de dopatge, i segons una denúncia això suposa una violació dels seus contractes. Segons aquest setmanari, els investigadors alemanys esperen rebre des de l'estat espanyol les gravacions telefòniques que presumptament proven la relació entre Ullrich i el metge espanyol Eufemiano Fuentes. Cinc minuts i arribarem al punt de les 3 de la tarda. Avui ha quedat establerta la graella de sortida del Gran Premi de Turquia de Fórmula 1. La sessió de classificació s'ha acabat fa uns minuts i Oriol Rodríguez no ha estat gens bona per Pedro Martínez de la Rosa.
Doncs gens, perquè el català ha quedat eliminat a la segona sessió classificatòria i sortirà des del 12è lloc de la graella. La pole position l'aconseguida el brasiler Felipe Massa en Ferrari és la primera que aconsegueix a la seva història davant de l'alemany Michael Schumacher, també en Ferrari. Per la seva banda, l'asturià Fernando Alonso amb Renault sortirà des del tercer lloc de la graella, al davant del seu company d'equip Giancarlo Fisichella. Alonso es mostra satisfet amb el que ha aconseguit avui.
Buen día para mí, la crono. Los dos Ferrari en la primera fila, los dos Renault en segunda. Creo que siguen yendo un poco demasiado rápido para nosotros, sobre todo en la crono a una vuelta. Y hay que esperar que mañana podamos tener una opción de ganarles e intentarlo por todos los medios, pero bueno, ha sido un fin de semana de momento bastante bueno y salir tercero en este circuito siempre es importante.
Recordem que Fernando Alonso és l'actual líder del Mundial, té 100 punts, 10 d'avantatge sobre Michael Schumacher. Després del Gran Premi, que s'ha de córrer demà, només quedaran 4 proves pel final del Mundial.
I a Anglaterra, aquest cap de setmana, s'acabarà el Mundial de Rem. Dels resultats d'avui destaca la tercera medalla en un campionat del món de la banyolina 3 a Mas de Xaixàs.
Mas de Xaixàs ha aconseguit el bronze en la categoria esquif pes lleuger als Mundials que es disputen a Eton, a Anglaterra. És la tercera medalla de la catalana en uns Mundials. Això sí, totes tres han estat de bronze.
Molt contenta per haver tornat a demostrar que s'està a dalt de tot, que es pot estar en el podi, qualsevol podia treure la medalla. Sí que l'holandesa ha tornat a demostrar que és la millor i l'alemana doncs, li rema molt i molt ben a favor i també ha demostrat que es mereixia estar a dalt de tot. Sí, tres bronzes, estaria bé canviar el metall, però bueno, continuarem entrenant i lluitant per allà si ho podem millorar.
Mas de Xaixàs reconeix que la prova que s'ha disputat avui al llac d'Orni ha estat molt dura, sobretot per culpa del vent.
Veient la semifinal que vam tenir l'altre dia ja es presentava molt i molt dura, eren 4 vots en un segon i mig. I avui un altre cop, no sé com ens ho fem el nostre grup, els que competim tots avui, ens ha tocat molt de vent i cosa que a mi no m'ajudava gaire. Portava el carrer que era bastant dolent, era el pitjor carrer de tots. Però bueno, hem sortit millor que mai, crec jo he fet una molt bona sortida i ja està costant treballar i lluitar per aconseguir la medalla.
Teresa Mas de Xaixàs ha acabat darrere de la favorita, l'holandesa Van Eupen, que s'endú l'or, i de l'alemanya Berit Karol, que ha estat plata.
Tercera medalla de bronze, per tant, per Teresa Mas de Xaixàs en un Mundial. Tornem a canviar d'esport, parlem ara de futbol, en aquest cas femení, i és que demà al migdia es jugarà a Barcelona la final de la Copa Catalunya. S'enfrontaran Ernest, el Barça i l'Espanyol.
L'Espanyol espera revalidar davant del Barça el títol d'aquesta Copa Catalunya. Les jugadores de Santi Fernández, les de l'Espanyol, acaben de debutar amb molt bon peu a la prèvia de la Lliga de Campions. El seu tècnic espera que la bona dinàmica de resultats continuï contra el Barça. Fernández, l'entrenador, parla de la importància de guanyar el primer títol de la temporada.
Bueno, jo crec que per nosaltres estem molt al·licient, no? És el primer títol de la temporada i sobretot pues, començar la temporada amb moltes garanties, no? d'afrontar la Superliga i per nosaltres, pues, la veritat, ha sigut un premi a Europa, passar la primera fase, estem molt il·lusionats i ara pues, ja no pensem en res més, no?
El Barça ha perdut Raquel Cabezón aquesta temporada, que torna a l'Espanyol, però que demà no jugarà per lesió. Les blaugranes es van desfer del Lleida a les semifinals per 2-0 i demà esperen sorprendre l'Espanyol un equip sobre el paper superior. Escoltem Alba Viles, capitana del Barça.
Està que se'n surt, no? Haver guanyat la Lliga, estan per Europa molt bé, saps? Donant la cara i tampoc no serà despreciar mai el rival ni res, no? Poden partir com a favorits per tot l'historial que porten fins ara, igual com per exemple el Barça i Sevilla, partia com a favorit el Barça, no? Però mira, saps què va passar? Que sempre s'ha de jugar un partit i no es pot donar mai res per suposat, crec jo, no?
Aquest Barça espanyol es juga demà a les 12 del migdia al Nou Sardenya, lloc on les blanquiblaves ja es van proclamar campiones la temporada passada.
En tindrem, per tant, dades, resultat, ja sabrem qui és l'equip campió de la Copa Catalunya femenina de futbol al Tot Gira Migdia de demà diumenge. Hem d'afegir també que segona avui també comença la Lliga amb dos partits, Les Palmes, Xerès i Almeria Tenerife, i que segona B hi ha un partit aquesta tarda en presència catalana, el que jugaran el Ministat i el Barça B i l'Hospitalet. Acabem, doncs, el Tot Gira d'aquest dissabte, el primer de la temporada. Recordeu que aquesta tarda els d'esports tornem i estrenem horari. Serà a partir de les 4 de la tarda i fins a les 11 de la nit amb el programa Tot Gira. 7 hores d'informació esportiva, també amb novetats de contingut respecte a la temporada passada amb Marc Negre i Quico Sanchís. Acabem, doncs, el Tot Gira. Gràcies per la vostra atenció. Bona tarda.